Dos quarts de vuit comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Bona tarda, és dijous 5 d'abril, obrim l'info vespre d'avui amb una notícia d'última hora. La justícia alemanya deixa Puigdemont en llibertat sota fiança de 75.000 euros i descarta el delicte de rebel·lió. L'audiència de Schleswig-Holstein creu que és inadmissible perquè no hi ha violència. Tot seguit ho ampliem. Abans, però, avancem continguts amb titulars. Com us dèiem, la justícia alemanya deixa Puigdemont en llibertat sota fiança de 75.000 euros i descarta el delicte de rebel·lió. L'audiència de Schleswig-Holstein creu que és inadmissible perquè no hi ha violència. Carles Puigdemont, president de la Generalitat, ha estat deixat en llibertat sota fiança, mentre l'audiència territorial de Schleswig-Holstein, l'estat federal del nord d'Alemanya, estudia la seva extradició a Espanya. També parlarem amb Ramon Font, portaveu del sindicat Ustec Estès, perquè durant la preinscripció per al curs 2018-2019, en què començarà el 13 d'abril, no hi haurà finalment la casella del castellà. Així doncs, es mantindrà el mateix format que els altres cursos i es preguntarà, com sempre, quines llengües entenen els nens quan s'escolaritzen. El PSC esmenarà els pressupostos generals de l'Estat perquè s'inverteixi al camp de futbol de la Muntanyeta i es construeixi un nou camp amb gespa artificial. Calella és una de les destinacions que es promocionarà en el nou programa de turisme familiar Catalunya Hola Família. Aquest mes d'abril es desenvoluparan a les ciutats les activitats de promoció. I encara immersos en la Setmana de la Salut, avui ens farem ressò de la dinàmica d'emocions adreçat a familiars i persones amb Alzheimer que s'ha fet a primera hora d'aquesta tarda. També parlarem amb Raquel Amoedo, infermera del Cap Calella i una de les encarregades de fer una de les xerrades que s'impartiran demà a la tarda a la cooperativa L'Amistat. I en la plana cultural avui es projectarà Free and Easy, la primera pel·lícula del cicle de cinema asiàtic de Calella i que complementa les programacions del cicle Gaudí, amb el qual es promou el cinema català i el Cineclub, que organitza Fotofilm Calella i aposta pel cinema en versió original subtitulada. També es realitzarà la presentació de La dona que no sabia plorar, el nou llibre del periodista i presentador Gaspar Hernández. Ha començat a les 7 de la tarda a la biblioteca. Comencem! Doncs com us dèiem, comencem amb la notícia d'última hora en què la justícia alemanya ha deixat a Carles Puigdemont en llibertat sota fiança de 75.000 euros i descarta el delicte de rebel·lió. L'audiència territorial de Schleswig-Holstein, l'estat federal del nord d'Alemanya, ha descartat aquest dijous el delicte de rebel·lió en la petició d'extradició a Espanya del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el deixa en llibertat sota fiança mentre estudia el seu lliurament. El tribunal, doncs, no atén la sol·licitud de la Fiscalia alemanya que demanava mantenir-lo en presó provisional i avalava que l'extradició es tramités per delicte de rebel·lió, correspost al seu parer per l'alta traïció en el Còdic Penal alemany. En un comunicat fet públic pel tribunal, considera inadmissible la rebel·lió perquè no es compleix el requisit de la violència, però sí que continua el procediment pel delicte de malversació de fons públics que la Fiscalia incluïa en la seva petició. En descartar la rebel·lió, l'audiència considera que el risc de fuga es redueix i, per tant, permet Puigdemont pagar una fiança de 75.000 euros per abandonar la presó de Neuminster, on es troba empresonat des de fa gairebé dues setmanes.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Finalment, el formulari de preinscripció per al curs escolar 2018-2019 no inclourà la casella del castellà. Per tant, es mantindrà el mateix format que els altres cursos i s'hi preguntarà, com sempre, quines llengües entenen els nens quan s'escolaritzen. Podem parlar ara amb Ramon Font, portaveu del sindicat Ustec Estès. Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des del sindicat Ustec, quina valoració en feu d'aquesta notícia tan esperada per la comunitat educativa?
Doncs crec que és una conseqüència lògica de la resposta que hi havia hagut des de diferents sectors. Era un tema que no agafava només el bloc independentista, sinó que era molt transversal. La immersió lingüística és la política educativa més encertada que hi ha hagut i la més compartida també, i és una reacció lògica que només el 20 de febrer ja es va veure amb la sentència constitucional, després del 16 de febrer, on Íñigo Méndez de Vigo va dir en el Consell de Ministres que hi podria haver la casella. Ja les primeres reaccions ja van ser molt clares per part de tothom. El Constitucional crec que li va deixar ben clar al Partit Popular que el plurilingüisme era una competència autonòmica i, per tant, això ja està legislat a la Llei d'Educació de Catalunya, a l'Estatut d'Autonomia, i crec que no han vist oportú entrar en aquest terreny que per ells era molt perillós.
Poc després de que es fes públic que no hi haurà aquesta casella, la butlleta de preinscripció a Catalunya, el PP va registrar una proposta de resolució al Parlament perquè es modifiqui la Llei Educativa de Catalunya i se substitueixi el model d'immersió lingüística per un ensenyament plurilingüe. Què n'opines?
Doncs que en 4 diputats no crec que arribin gaire lluny amb aquesta proposta. Com a molt sumarien 36 diputats de Ciutadans, i d'això no tindran prou per arribar a treure una llei que, com deia, doncs segurament la part més bona que té, a part del finançament, seria el tema de garantir la immersió lingüística, no?, que és la Llei d'Educació de Catalunya, i per tant no pensem que ni tan sols els socialistes els hi donin suport. És una manera de fer fum, no? De dir, nosaltres no hem pogut posar la creueta, però aquí estem, no? Però pensem que això no és un objectiu compartit per la societat catalana en el seu conjunt. És més que evident que el català i el castellà són dues llengües que es garanteix l'aprenentatge en el sistema educatiu a Catalunya. Quan s'acaba l'ensenyament obligatori, tothom parla català i castellà. L'anglès segurament és el nivell més alt que hem tingut mai en aquest país. L'anglès és millorable, però això requereix no una llei de trilingüisme, sinó requereix, doncs, més inversió amb la docència de l'anglès, no? Que hi hagi grups més petits, que hi hagi lectors, que hi hagi, doncs, més recursos perquè es pugui aprendre l'anglès millor a les escoles i als instituts.
Ramon, el dia 13 d'abril s'obren les preinscripcions. Com es preveuen aquestes preinscripcions de cara al proper curs?
Doncs sense massa canvis. Ara serà un temps més curt que esperem que funcionin les comissions de garanties d'admissió i que no hi hagi tancaments de línies de P3, que és un problema que es pot evitar, perquè han sortit unes quantes que no serien, crec, un problema molt gran econòmicament, a part que ja estan pressupostades, i sobretot això de la política del departament, malauradament, de fa anys ha estat, doncs, anar tancant línies públiques per salvar les concertades. Quan es van inventar els concerts educatius era perquè arribessin on no arribava la pública, i ara s'està subvertint el terme i s'estan tancant línies públiques per salvar concerts educatius. Esperem que quan hi hagi l'oferta inicial no hi hagi tancaments preventius i que s'aprofiti la caiguda demogràfica que va portar la crisi amb abaixar ràtios i no pas amb tancar línies públiques.
I es mantindran el mateix nombre de professorats que hi ha durant aquest curs?
Doncs aquest és un tema de pressupost, i el 155 no ha deixat tirar el pressupost endavant. Llavors això és complicat, que hi hagi canvis a la plantilla de professorat. Nosaltres teníem un acord signat que, depenent del 18-19 dels dos pressupostos, hi hauria millores a la plantilla, i ara de moment això, a causa del 155, doncs està aturat, i encara que es fes ara un govern, doncs un pressupost per poder planificar un curs a partir del setembre, clar, el pressupost hauria d'estar molt avançat, i de moment no tenim ni govern.
Doncs Ramon Font, portaveu del sindicat Ustec Estès, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Calella Televisió una vegada més.
Gràcies a vosaltres, com sempre, eh?
Canviem de qüestió. El PSC esmenarà els pressupostos generals de l'Estat perquè s'inverteixi al camp de futbol de la Muntanyeta i es construeixi un nou camp de gespa artificial. L'agrupació local socialista ha anunciat la presentació d'una esmena al projecte de llei de comptes estatals del 2018 perquè s'hi destini una partida de 400.000 euros. El regidor portaveu del PSC, Josep Torres, ha indicat que aquesta iniciativa forma part d'un projecte d'abast molt més ampli i que ara mateix està en estudi dins del pla d'equipaments esportius. Torres ho ha dit en una entrevista a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Segurament estem parlant d'un milió d'euros, però vaja, pensem, i de fet d'alguna manera ja també ho hem valorat a nivell de govern, que és una necessitat per Calella, no? Tenir un camp de futbol de gespa artificial i a la zona de la Muntanyeta. D'alguna manera ve a reflectir un treball que ja s'està fent sobre les infraestructures esportives i que està a punt de que com diguéssim, rematat. Però nosaltres hem volgut aprofitar aquesta ocasió que ens donaven la discussió dels pressupostos per intentar demanar diners per a aquest projecte.
El PSC ha definit altres dues esmenes al projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat que s'han començat a tramitar i pel qual el govern del PP encara no compta amb els suports necessaris per tirar-los endavant. Demana 250.000 euros per l'arranjament de la balustrada i les escalinates noucentistes que hi ha al passeig Manuel Puigvert, obra de l'arquitecte Jeroni Martorell.
La feina pendent que tenim, ja sabem que la balustrada està feta amb uns materials que es degraden bastant i més bastant al costat del mar, i per tant necessitaria refer-se, no? Refer-se, quan dir refer-se és reparar-se, i reparar-se tota. Llavors estem parlant d'una quantitat considerable, estem parlant d'entorn als 200.000 euros. Ja l'any passat ho vam intentar, aquest any ho tornem a intentar per veure si aconseguim aquests diners per tal d'arreglar la balustrada, que de fet, en principi, nosaltres no sé si es fa caiguen a trossos, i per això segurament encara no s'ha fet res a nivell municipal, res en el sentit de dir, fem-ho tot, sinó hem fet alguns trossos, hem reparat alguns trossos, volem fer una cosa molt més gran.
També s'esmenarà el pressupost general de l'Estat perquè s'inclogui una partida de 60.000 euros per la Fundació Miquel Valls de lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica. El regidor portaveu del PSC de Calella analitza les possibilitats que les seves peticions prosperin durant la negociació pressupostària.
El grup del Congrés del PSC, el que ha de posar d'acord amb el PSOE a nivell nacional, i aquests han de fer la demanda en el Congrés dels Diputats. Llavors, la situació actual tots la coneixem, que és molt complicada, no? És molt complicada no només a nivell de país, sinó que a més a més és complicada per les forces polítiques que hi ha dintre del Congrés dels Diputats per tal d'aprovar o no aprovar els pressupostos. Sempre... Jo penso, jo soc dels que pensa que si més no s'ha de demanar, o sigui, el no ja el tenim. Per tant, nosaltres que fem demandes que considerem raonables, i en aquell sentit doncs, sempre tenim l'esperança que alguna cosa pugui caure.
El projecte de pressupostos afrontarà el debat d'esmenes a la totalitat en el Congrés dels dies 25 i 26 d'abril. Serà llavors quan es confirmi si es retornen al govern o tenen els suports necessaris per seguir-ne la tramissió parlamentària.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I encara amb els actes del programa Vincula't, us expliquem que demà una de les activitats que es faran seran una sèrie de xerrades i una posterior taula rodona sota el nom L'ús segur dels medicaments, a càrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i també del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Podem parlar ara amb Raquel Almedo, infermera del CAP Calella i una de les encarregades de fer una xerrada demà. Raquel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, demà es farà una sèrie de xerrades i tu faràs una. Concretament, la farmaciola a casa.
Sí.
Què explicaràs en aquesta xerrada?
Doncs mira, en aquesta xerrada explicaré una miqueta sobre les quatre coses que hauríem de tenir tots a casa bàsiques i una mica sobre quina cura han de tenir dels medicaments que les persones puguin disposar ja a casa, tant del medicament crònic, és a dir, el que prenen de forma habitual, com el que tenim de forma puntual per si necessitem en algun cas concret.
Què és el principal, el bàsic, que hem de tenir en una farmaciola a casa?
Doncs mira, el principal, el bàsic, és quatre coses per fer alguna cura, és a dir, una mica de tupiònic, que és el iode de tota la vida, una miqueta de suero per netejar, alcohol i oxigenada i una pomada per les cremades, analgèsica bàsica, un paracetamol o un ibuprofè per prendre en moments puntuals, i alguna cosa per fer una cura, gases, venes, unes tisores, unes pinces, sempre va bé, i no gaire gran cosa més.
Mm-hmm. I una de les preguntes que molta gent es deu fer és què cal saber dels antibiòtics, que precisament és el nom d'una altra de les xerrades de demà. Raquel, què és el principal que s'ha de saber dels antibiòtics?
Doncs que no tot es cura amb un antibiòtic, bàsicament. L'antibiòtic com a tal només ens ajuda a matar les bactèries, no els virus, i moltes vegades intentem tractar coses que són víriques amb antibiòtic i no funcionen, perquè aquesta no és la seva feina. Amb això el que aconseguim és que la gent faci resistències als antibiòtics i quan realment es necessiten no funcionen.
Per això és tan important seguir la prescripció mèdica,
Sí, sí, sí.
No em trobo gaire bé i si em prenc un ibuprofè? Aquest és el nom d'una altra de les xerrades de demà i una frase que molts hem dit i hem fet alguna vegada, és recomanable fer-ho això? Dius això de no em trobo bé, em prenc una pastilla.
Bueno, depèn de cada cas, depèn de cada persona, depèn de les patologies o de les malalties que tingui aquesta persona i depèn de si es fa de forma puntual o la cosa és una cosa més allargada amb el temps. Perquè l'ibuprofè, la veritat és que el tenim com un medicament molt segur, però realment no ho és tant i a més depèn de les malalties que tingui cada persona, s'ha de valorar cada cas.
També podem agafar resistència a l'ibuprofè, al cos?
Bueno, resistència no, però de vegades sí que és totes les conseqüències que pot comportar prendre ibuprofè de forma habitual.
Després hi haurà una altra xerrada, que de fet serà amb les que s'iniciarà, no? Que és sobre
les l'adequació del tractament i l'utilització de les benzodiazepines.
Explica'ns aquesta xerrada una mica.
Bueno, aquesta xerrada ve donada perquè les benzodiazepines, no? És un medicament que també entenem com a segur perquè és el que donen moltes vegades doncs, per estar més tranquil, per poder dormir, però realment no comporta doncs, molts problemes tant de dependència com des de l'hora d'haver d'allargar tractaments que són innecessaris.
La primera de les xerrades començaran a 6:45 del vespre a la cooperativa La Mistral, no?
Sí, allà hi serem tots. Farem les xerrades i després hi haurà una estona perquè tots els assistents puguin fer totes les preguntes que creguin oportunes o tots els dubtes que hi siguin els hi puguem resoldre. Ja que les xerrades les realitzen la primera de les diazepines serà una geriatra de les que tenim a la corporació. La de l'ibuprofè la realitzarà una doctora de família, la Carme Pasqual. La de les antibiòtics vindrà un farmacèutic. Una farmacèutica en aquest cas, i la de la farmàcia a la casa, que soc jo, que soc l'infermera. És a dir, que tindrem una bona representació una mica de cada, no? de cada estament.
Raquel, quan durarà més o menys cada xerrada? Hi ha un temps estipulat?
Sí, més o menys, com a màxim duraran 15 minuts.
15 minuts, per tant són rapidetes.
Sí, sí, el que hem intentat és que siguin rapidetes, concretes, i que la gent marxi amb les idees relativament clares. I que després tinguin l'oportunitat de fer preguntes i poder resoldre dubtes.
Perfecte, i la taula rodona sí que ja es pot allargar una mica, no?
Sí, 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 clar, tot depèn de les dubtes que tingui la gent. Però realment l'important és això, no? Poder resoldre dubtes del dia a dia que té la gent més que fer una gran exposició de 2 hores.
Sí, doncs des d'aquí a tots els assistents que vagin, que no es quedin amb el dubte, sinó que preguntin, perquè... Sí, servirà per tothom,
Sí, 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 servirà per tothom perquè hi ha coses molt interessants.
Doncs Raquel Amoedo, moltes gràcies per atendre la trucada de l'Infovespre de Ràdio Calella Televisió.
Moltes de res a vosaltres.
Ràdio Calella. Inlingua, cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors i autònoms. Cursos subvencionats al 100% per a treballadors fixes, discontinus i aturats. Photoshop, inici 10 d'abril, places limitades. Inlingua, carrer Bruguera 275 Calella i al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Les millors solucions per tot tipus de construccions i reformes les trobaràs a Big Mat Claramunt. Disposem de materials en estoc i el disseny de reconegudes marques de prestigi. Big Mat Claramunt, Durant 4 generacions, oferim materials de qualitat, servei professional i preus competitius. I a més, assessorament especialitzat amb una visió actual dels nous materials per fer realitat la casa dels teus somnis. Big Mat Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, 93 769 06 34. Big Mat Claramunt, més de 85 anys al vostre servei.
Ràdio Calella. 10 minuts per les 8 del vespre, molt pendents d'aquesta notícia que hem sabut poc abans de començar aquest informatiu de la justícia alemanya deixa a Carles Puigdemont en llibertat sota fiança de 75.000 euros i descarta el delicte de rebel·lió. L'audiència de Schleswig-Holstein creu que és inadmissible perquè no hi ha violència. I com hem anat fent durant al llarg de tot aquest procés, hem volgut parlar amb diferents personalitats destacades del món de la política i en aquest cas tenim a l'altra banda del telèfon l'alcaldessa de Calella, la senyora Montserrat Candini. Montserrat Candini, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alcaldessa, quina valoració en fa d'aquesta notícia que hem sabut fa pocs minuts?
Doncs, home, és una notícia extraordinària. Nosaltres sempre hem cregut que, evidentment, ho sabem perfectament, que no hi havia hagut mai violència, que aquest relat que s'ha imposat per part del jutge Llarena i dels interessos de l'Estat espanyol sobre coses que no varen passar mai, doncs que d'alguna manera o altra es pogués demostrar la realitat, no? Per tant, jo crec que la justícia alemana ha donat, doncs, diguem-ne, un cop des d'un punt de vista, doncs, de garanties judicials i de, i diguem-ne, doncs, de bona pràctica judicial respecte a la pràctica habitual que estem basats darrerament per part de la justícia espanyola.
Aquesta notícia per part del govern alemany, de la justícia alemanya, dona un bri d'esperança, no?
Efectivament, i a més ara també ens estan arribant notícies de que també deixen lliures, sense mesures cautelars, tant amb el conseller Puig com el conseller Comín, com la consellera Serret també, i per tant doncs confiem plenament en la justícia europea, que en tot cas doncs insisteixo que està demostrant doncs que realment hi ha una autèntica divisió de poders, i el que nosaltres hem anat doncs dient insistentment doncs d'aquesta manipulació per part del govern de l'Estat espanyol envers la justícia i aquest relat absolutament fictici, doncs jo crec que aquesta notícia d'Alemanya és d'una importància molt gran, molt contents, i perquè estem convençudes que al final de tot el que ha de prevaldre és la veritat per damunt de la difamació i de la manipulació que estan basats doncs darrerament doncs per part de l'Estat espanyol des dels diferents estaments.
Alcaldessa, moltíssimes gràcies per atendre'ns, estarem molt pendents de l'evolució d'aquesta última hora.
Perfecte, gràcies a vostès, gràcies.
Doncs aquestes eren les paraules de l'alcaldessa Montserrat Candini. Una petita pausa i continuem amb l'info vespre d'avui.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Free and Easy, primera projecció del cicle cinema asiàtic a Calella, un film guanyador del Premi Especial del Jurat al Festival Sundance de Cinema Independent del 2017. És l'òpera prima del director xinès Zheng Jun, una comèdia lleugera que ratlla l'absurd sobre un grup de delinqüents d'estar per casa en un poblet petit del nord de la Xina. Hi arriba un comerciant de pastilles de sabó i a partir d'aquí es desencadena la història hilarant i amb resultats tragicòmics. La projecció es farà a les 9 del vespre a la Sala Mozart. El preu de l'entrada és de 4,5 euros. I és que Calella s'ha adherit recentment a aquesta iniciativa de Casa Àsia i la Diputació de Barcelona per apropar el cinema asiàtic d'autor, que no acostuma a projectar-se en sales comercials. Aquest cicle complementa les programacions del cicle Gaudí, amb el qual es promou el cinema català i el Cineclub, que organitza Fotofilm Calella i aposta pel cinema en versió original subtitulada. Alguns dels títols que es podran veure fins a finals del mes de juny són La Libreria d'Isabel Coixet, premiada als Gaudí i als Goya, una pel·lícula que, per cert, serà la protagonista del cicle Gaudí d'aquest mes d'abril. També es projectarà Manchester Frente al Mar, en el qual Casey Affleck va guanyar l'Oscar, o Andia, dels directors John Garanyo i Aitor Arregi, millor pel·lícula als últims Goya. I també en l'apartat cultural, a les 7 de la tarda, doncs, s'ha presentat el llibre de Gaspar Hernández, presentador del programa L'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb el seu nou llibre La dona que no sabia plorar, un relat sobre emocions i sobre sexualitat conscient, la història d'una dona que va bloquejar les seves emocions fins al punt que no era capaç de plorar. Gaspar Hernández és conegut per presentar l'Ofici de Viure, pel qual va aconseguir el Premi Ciutat de Barcelona. També va conduir el programa Bricolatge Emocional a TV3. Amb la novel·la El silenci va aconseguir l'any 2009 i el Premi Josep Pla. La dona que no sabia plorar és el seu sisè llibre. Tot just ahir es va posar a la venda a les llibreries arreu del país. Obrim plana esportiva parlant de triatló. El triatleta gallec Nomez Goya, actual campió del món de l'especialitat, ha confirmat la seva participació a l'edició del 2018 de l'Ironman 70.3 del pròxim 20 de maig. Kona és l'objectiu que s'ha fixat en la seva temporada número 16 com a professional i en el camí per arribar a la final del campionat del món a l'illa hawaiana farà abans parada a Calella per disputar-hi l'Ironman 70.3 Barcelona, tal i com acaba d'anunciar la franquícia espanyola que l'organitza. El triatleta gallec coneix molt bé el recorregut sobre el qual s'enfrontarà el britànic David McNeen o el suec Patrick Nilsson, altres dos aspirants a la victòria. L'any 2013, quan la prova encara era Challenge Barcelona, va aconseguir el títol continental de la mitja distància. El seu calendari de competició per aquest 2018, Gómez Noia, s'estrenarà a la llarga distància a l'Ironman Asia Pacific Championship de Cairns, a Austràlia, el pròxim 10 de juny i on buscarà la seva classificació per al Mundial de Kona. També disputarà el triatló internacional de Canes aquest 29 d'abril i aquest mateix diumenge prendrà sortida a la mitja marató de Madrid.
Meti Polit us ofereix el temps.
I quan queden 4 minuts per arribar a les 8 del vespre, és hora de conèixer la previsió meteorològica de cara a demà amb l'home del temps, amb en Quim Serra.
Demà la nuvolositat probablement serà més abundant que per la serrada prelitoral. Podrem tenir algun ruixat, però sembla que aquestes precipitacions de moment demà no arribaran aquí a la costa. Sí que podria arribar algun ruixat tímid i poc important de cara a la matinada de dissabte i al llarg del matí del mateix dissabte. Després d'una tarda de desaparició de les pluges, a l'espera d'un diumenge que probablement ens visitarà una pertorbació activa amb pluges generals a tot el Maresme. Les temperatures de moment demà, tot i l'augment dels núvols, continuaran molt suaus, molt semblants a les d'avui, fins i tot pujaran també les temperatures nocturnes, mentre que de cara al cap de setmana baixaran tant les màximes com les mínimes.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
I amb aquesta cançó, Mamma Mia, acomiadem l'info vespre d'avui dijous 5 d'abril i és que avui fa 68 anys va néixer Agneta Falstock, excantant del famós grup suec. Doncs amb Mamma Mia ho deixem aquí i amb aquesta cançó arribarem a les 8 del vespre. Gràcies un dia més per la seva confiança i fins demà.